Conill, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia. Extraordinària. 10 sobre 10.
Ja tinc...
Buah. Els meus veïns flipen ara mateix, eh?
No, home, clar, els veïns ja tinc... estan contents.
És que estic emocionat.
Successor.
Ja tinc successor.
Sí, sí, sí,
no, no,
sí.
Estem tots amb el nus a la gola, eh? A punt de figurar, eh? Veritat, ara mateix.
He de dir que podia haver continuat, però he dit ja està, prou.
Oh! Sobrada,
La setmana que ve també ho faràs tu, però aquí a l'estudi, que ho vegi jo. Sense truquets de micròfon.
Sí, perquè pot ser que tingui
un
autotune?
Sí,
té un autotune.
Hem vist un autotune a l'ordinador.
Home, va, no, no ens enganyes.
Vinga, va, anem amb les estrenes. Ara de seguida en parlem de les estrenes amb els Pantalleros, que van arribar a les sales, de fet, dimecres. O sigui, no van estar, evidentment, ahir, perquè estaven festius. Però demà en parlarem d'això, sí, perquè és un dels... jo crec que és una de les notícies del cap de setmana, encara que sigui una efemèride. Demà farà 25 anys de l'estrena, és que és horrorós, la data, de l'estrena als Estats Units d'una pel·lícula que va canviar moltes coses al món del cine, que va ser una referència que continua sent-ho 25 anys després, que avui és portada al periòdico, que és aquesta.
Si prens la pastilla blava, fi de la història. Et despertaràs al llit i creuràs el que tinguis ganes de creure. Si et prens la vermella, et quedes al País de les Meravelles. I jo t'ensenyaré fins on arriba el cau del conill.
Buah. Bé, si treballarà la música.
Aquells moviments, no?, a càmera lenta, que... corbant l'esquena, no?
Oh. Aquell travelling circular, aquell 360...
Aquelles gabardines i aquelles ulleres de sol.
Mare de... Ja està. Matrix farà demà 25 anys, que és que no ni m'ho crec.
Uah.
Que és una vergonya que faci 25 anys. 31 de març del 99 va ser aquesta pel·lícula, que el Blai està enfonsat a la misèria.
Tots. 25 anys.
Però quina pel·li tan rellevant. És a dir, 25 anys després encara segueix sent una pel·li...
Quan era jo el que m'aixecava per deixar seure els avis al bus.
Sí, sí, sí.
Sí, és veritat.
Però és una pel·lícula que jo no he tornat a veure i em pregunto en els últims temps què tal aguanta.
Aguanta molt bé.
Aguanta molt bé, molt difícil que una pel·lícula aquest nivell de... o sigui, de debat al voltant del futur, de les distopies, i fins i tot des de l'àmbit de la ciència-ficció...
i l'àmbit dels efectes visuals.
Els efectes visuals.
Que són, bàsicament,
l'embolcall de la pel·li.
Funciona increïble.
Sí, però també el contingut de la pel·lícula crec que està més vigent que mai, no? Sí, aquesta idea de viure en una simulació, d'estar totalment controlats per unes forces que no entenem, jo crec que això, Matrix, encara està molt latent.
Hi ha gent de molts conceptes.
Sí, sí.
Ja
parla de la intel·ligència artificial, jo no ho recordava.
Sí, sí, sí.
O sigui, el discurs que Morfeo li fa a Neo per explicar-li què és Matrix, que així, a veure, si no heu vist la pel·lícula, em sembla... O sigui, com tenia un profe que et deia Miri tot el rei, que deia, hay un círculo en el infierno para los que no han visto, pues eso.
Recorda que hi ha gent que es queixa quan dius com acaba una obra de Shakespeare.
No, però jo no parlo d'acabar.
Romeo i Julieta. No, por los dos!
Quan Morfeo li explica a Neo què és Matrix, diu la IA, la intel·ligència artificial. O sigui, fa 25 anys estàvem debatent en aquella pel·lícula i no ens semblava estrany, perquè jo pensava que igual en aquell moment no sabíem ni què era, però sí que ho devíem saber, sí, alguna cosa similar o alguna mena de debat.
Ho sabem des
de
2001.
Bueno, això és el 99.
2001,
des del 2000 la pel·lícula.
No, però sí que és cert que es va avançar a molts temes que ara són de molta actualitat i que els va tocar, jo crec que va ser una de les primeres pel·lícules que ho va fer d'aquesta manera. I per això encara avui ha quedat, per molta gent, aquesta pel·lícula va suposar un canvi molt important, no només una gran pel·li, sinó un canvi en la seva vida. Molta gent es pren Matrix gairebé com una religió, com una pel·li que li va obrir els ulls, que és realment el que està passant a la pel·lícula, en un personatge que viu a una mena de fantasia i que algú li obre els ulls i li ensenya quina és l'autèntica naturalesa de la realitat, no? Jo crec que això encara està super vigent i per això Matrix encara és tan influent.
Estèticament ho és.
Estèticament, sense dubte.
Fílmicament ho és. O sigui, com es van copiar tothom el pla aquest dels 360 en què Neo s'aixeca, no?, i mentre l'estan atacant i comença a donar voltes. Estèticament, evidentment, va marcar una generació. Gairebé és gòtica, la pel·lícula, no?
Sí,
o sigui, és una estètica que després ha triomfat, no?
I tant.
I després tot el simbolisme que hi ha al darrere, que demà, és que, bueno, ja aviso, demà farem un especial de Matrix.
Sí, ostres, que bé, que guai.
Si cal una hora dedicada a Matrix.
Vale, molt
bé. Parlar de tot. Sí. Què vols, Toni?
No, que...
Tu vols venir demà?
Jo demà vinc, però...
Però cobrant.
Una hora, eh?
Llavors, per mi la pregunta és perquè em preocupava, perquè jo crec que surto del cine al 99, que, al·lucinant.
Sí.
Continua sent així aquest impacte que dieu, eh?
Jo crec que sí.
Jo crec que com l'heu tornat a veure?
El tema de Matrix, crec que una de les coses més importants és que ningú sabia què era la pel·li realment fins abans de veure-la. És a dir, va haver-hi molt poca informació. No és com ara, que tothom sabria de què va la pel·li, hauríem vist 50 tràilers. Vas anar al cine més o menys verge. I clar, veure Matrix en un cinema en aquell moment...
Sí.
Era un espectacle...
I sense saber de què va la història,
sense saber de què va, era collonant. Hi havia un moment que et volava el cervell.
Totalment. No, i fins i tot, no només en això, sinó si tu ara mires pel·lícules actuals d'acció, encara veus moltes coses heretades directament, o copiades directament d'aquesta pel·lícula. Fa 25 anys,
I les referències, no? Ara tu, com vas a veure, per exemple, Barbie, hi ha aquesta seqüència en què li diu que has de sortir del món, o pots triar per aquí o per allà, que és la pastilla blava,
és que el simbolisme de les pastilles, és que jo crec que més que una pel·lícula ja és gairebé una icona de la cultura pop.
Ho dic
de debò.
Completament.
Home, demà ho podem explicar, però hi ha un subforo d'aquests de Reddit que es diu The Red Pill, on només poden entrar homes, hi ha 400.000 subscriptors.
Hòstia, nen, ha de ser meravellós.
Que diuen que la pel·li en realitat parla del despertar de l'home, no?, i de l'opressió de la dona, o sigui, tremendo.
Imagina't. Sobre això, i ja per anar acabant, la referència aquesta que dèiem cultural, fins i tot el propi concepte de Matrix, que en aquell moment no recordo si havíem sentit la paraula, però ara es fa servir com una paraula més, com dir això és Matrix, o hi ha un error de Matrix, no? Com veus una cosa que no està acabant de funcionar, no? Encara s'utilitza com el llenguatge popular.
De fet, el que explicava Matrix, que és aquesta mena de realitat virtual en la que vivim, aquesta mena de simulació, ara és una teoria que fins i tot la ciència està considerant, que la nostra realitat no sigui més que una simulació elaborada, complexíssima, etc, però que bàsicament en essència és el que ens està explicant Matrix, no? Jo crec que toma un tema molt transcendental.
La teoria més nova era que el col·lisionador aquest de Zurich, el col·lisionador de partícules havia fet desaparèixer l'univers, bàsicament, i ara érem una simulació d'una civilització alienígena molt més avançada. I a mi això m'agrada.
Saber que s'ha acabat tot.
Estàs més tranquil.
A quin marciano se li ha corregut dissenyar-te a tu? Saps? Quin marciano en quin moment va dir vaig a fer un Jaigundo?
Com ha aprofitat?
Un tio de dona, amb la moto... No, Matrix és Semana Santa! És la meva teoria i fins aquí es queda.
Això no ho ha sentit la gent, perquè tu ets així que expliques coses de fora del micròfon, però...
No, és que amics oients Catalunya...
Ja està.
Jaigundo diu que... Calla un moment, que se sembla que això no és el teu programa. Xavier Bundó diu que Matrix és una pel·li de Setmana Santa.
100%.
I has començat...
100%. Es cau a trossos. És una pel·lícula religiosa que parla d'un messies reencarnat, que parla de la traïció, que parla de la lluita contra el poder establert, que són conceptes purament bíblics. Sí, 100%.
De fet, les píndoles podrien ser les hòsties.
Has vist una pel·lícula que es diu La sucia història de Joe el Guarro? Que és un tio, que creu que té un meteorit, no? I el va vendre, però és un tros de merda que han deixat anar d'un avió. Aquesta pel·lícula, si jo l'agafo i començo una revolta, sempre pot ser de Setmana Santa.
És Setmana Santa 100%.
La sucia història de Joe del Guarro?
No, Matrix. 11:35, però ja en parlarem demà. I no vull lios demà, eh?
Anem
amb les estrenes de la setmana. Pel·lícula que lidera el rànquing de taquilla des de dimecres, Cris Patera a tope, no?
Cris Patera.
Godzilla i Kong, el nuevo imperio.
Kong! There was harmony.
No és la que va guanyar l'Òscar de...
No.
Aquesta no és aquesta?
No. Aquesta és... Aquella és japonesa.
Però era
Godzilla Minus One.
Però crec que és una pel·lícula que està fora d'aquest univers de monstres dels Godzilla americans que estem acostumats.
Sí, aquesta... Monstersverse.
Sí. Era una altra història, tot i que té protagonista.
Godzilla Minus One és una pel·li feta amb quatre pessetes, que és la pel·lícula estrangera que més calés ha fet a la història dels Estats Units.
Aquí es va estrenar el fenomen.
Va estrenar un dia.
Tangencial, va ser residual, gairebé no ens vam donar ni punta.
És una pel·li molt ben feta, amb uns grans efectes especials, amb un bon guió, però sense un pressupost bestial. No és un blockbuster en el terreny pecuniari. Parlant de terreny pecuniari.
Prou. Va, què tal, Godzilla, contra Kong?
Jo crec que la fórmula ja no li queda suc. Acabat. És a dir, o no li queda suc, o no saben com treure-hi el que li queda. És a dir, tinc la sensació de que se'ls ha anat de les mans. Ara ens fiquem amb un món món a dins al nucli de la Terra, una mena de tierra hueca, no?
Sí.
De terra buida.
Portàvem això ja a diverses pel·lícules.
Sí, sí, no,
i fins i tot la sèrie Monarch.
Sí, tornem a entrar aquí, però ara ja comencen a superposar-se conceptes, trames, històries, línies temporals. Hi ha un moment a mi que la pel·lícula em crea confusió i que sobretot a mi em sobra especialment la trama protagonitzada per les persones. És una pel·lícula que, no, dic en seriós, si li fan un director's cut i li treuen les parts protagonitzades, les trames de les persones, et queda una bona pel·lícula, perquè realment la part on lluiten els monstres és una passada.
O que siguin les persones, siguis mans amb mitjons parlant.
Sí, exacte.
I et donaria completament, et donaria completament igual. Et donaria completament igual, perquè tu el que vols és a veure si parlem una altra vegada.
Jo vull que surtin en bèsties, que surtin monstres, sí, i sí, que es fotin hòsties entre ells. I sí, això és el que mola de la pel·li.
No, però ara duraria la pel·lícula 22 minuts, eh?
Sí, sí. Bueno, no.
No, però sí que és cert que el contrast entre les escenes d'acció dels monstres i els efectes especials, que són brutals, amb les trames les trames de les persones, dels protagonistes, que són superinfantils, amb girs de guió, que dius, però què s'han fumat aquí?
Sí, sí.
Que són realment, ostres, dius, hòstia, realment val la pena tirar per la brossa la pel·lícula amb aquestes trames d'aquestes persones? Doneu-li menys protagonisme i doneu-li més protagonisme als bitxos.
No, mira que jo crec que... Perdona.
Que... Sí, sí. No tinc res més que afegir, és que estic d'acord amb el que esteu dient. O sigui, quan surten els monstres i hi ha hòsties, que és el que és divertit d'aquestes pel·lis, val molt la pena. Però la part dels humans és com, mira... Passa ràpid perquè no m'interessa gens el que estic veient ara mateix.
Per cert, que a Godzilla li agrada fer la migdiada al Coliseu de Roma. No, de veritat.
Sí.
És una de les grans escenes de la pel·lícula.
No?
I aquí no.
I quan el desperten està d'una mala hòstia.
Home, no li agrada, eh?
Amb això m'assemblo, Godzilla.
És pel·lícula per anar al cine amb un bol de crispetes ben gros, amb
però fins aguda. I tot així, Blai, a mi se m'ha fet avorridot.
A mi també.
A mi no. A mi, en canvi, sí, sí. No. Jo és una 3 estrelles.
Avui, 3 estrelles, perdó.
Per mi és 3 estrelles.
O sigui, 2 estrelles de persona normal.
Va, segona estrena, després de Godzilla i Kong, El Nuevo Imperio, pel·lícula argentina, arriba avalada per premis a
aquesta
Sant
Sebastià.
Aquesta
és la bona, eh? La bona de la setmana.
Sí. Es diu Puan. A ver si puede ponerla.
Profesor de filosofía. Es un lujo, una eminencia.
Tosorete.
Y que toma clase con usted, mi mamá está mucho más despierta.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, diría... Ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía.
Què, Blai? Què és això?
És la història d'una professora de filosofia, de la Facultat de Filosofia i Lletres a Buenos Aires. Llavors, el seu cap de càtedra mor. I llavors, ell es postula per ser, doncs, cap de càtedra. El problema quin és? És que s'hi presenta un tio d'aquests, seductor brillant, que interpreta Leonardo Sbaraglia.
Que bo és aquest personatge.
I a partir d'aquí comença una espècie de batalla entre els dos professors, que cadascú té el seu estil. A més, el Marcelo, aquest, el protagonista, és un tio bastant... que li passa de tot. És una mica... Seria una espècie entre Larry David...
Sí. Amb la diferència que el Marcelo no és reactiu, és a dir, és un tio que passa per la vida. És a dir, li van les coses malament, però saps que ets la gent resignada que ho assumeix i segueix endavant i se li enfot?
És un estoic de manual.
Sí, exacte.
T'atropella el bus i et mires i dius, bueno, ja
m'ha atropellat.
M'ha atropellat el bus. M'ha atropellat el 7, és estrany, perquè no passa mai el 7.
No, i és un personatge aquest que viu situacions incòmodes.
Sí, algunes.
I és una pel·li que es mou entre la... És una tragicomèdia. Però jo crec que està molt ben equilibrada tota la part de comèdia com a la part de drama.
Aquest personatge m'ha recordat, no sé si ho vau veure, quan Alimentària, el Fòrum Alimentària de Barcelona, hi va haver-hi el robot aquell que va caure.
Sí, home, i tant.
Era l'estrella del saló.
I tant.
I el responsable, en la connexió que hi havia a TV3, s'ho va mirar com dient, ah, bueno...
Sí, mira, això és quan... Okay,
Diario... És OK com... Diario van titular.
Què ha passat? No sé què ha passat.
Ho expliquem, eh? Una reportera de TV3 parla amb un robot que en teoria substituirà un cambrer i et portarà el menú, et portarà taula, etcètera, etcètera, no? Li parlen al robot i el robot agafa ja com un petit... el terra té com una inclinació i el robot cau.
I va caure, i ja no va funcionar mai més, ja, tot el saló.
Notícia d'OK Diario, titular... Le hablan a un robot en català i passa
això. Sí, va, això és real, eh? Això és real.
El vídeo.
Realment és extraordinari.
Bravo, Eduardo Inda, bravo.
Però vols dir que ser estoic d'aquest nivell, del senyor que estava mirant-se com dient els tipus...
I aquí gran mèrit del Marcelo Subioto, l'actor principal, que és sense dubte el millor de la pel·lícula, també Leonardo Sbaraglia, en el paper del professor Padán, està molt bé. És una comèdia molt filosòfica, en el sentit que, com és la Facultat de Filosofia, els professors parlen molt de filosofia, utilitzen la filosofia també per encarar problemes de la vida diària.
Argentins parlen de filosofia.
Sí, però en cap moment et carrega. Jo tenia poc que em carregués la pel·lícula, pel·lícula i crec que manté un to de comèdia molt ben en el seu punt just d'equilibri perquè no resulti carregant totes les referències que hi ha bastantes a la filosofia. Però també darrere fons també hi ha una crítica a la situació actual política argentina.
Sí, el tram final de la pel·li...
Això és interessant, perquè també hi ha una posició...
La situació actual, al voltant de Javier Milei?
La falta de fons per educació, la falta de fons per la facultat de filosofia, exacte, no? I com els alumnes i els professors utilitzen la filosofia per encarar aquest problema, un problema de profunditat social, no? Això està molt ben resolt. Crec que la pel·lícula al final funciona molt bé a tots aquests nivells.
Jo diria que és una comèdia amb substància, que està molt ben feta i que, a més, els argentins tenen molta gràcia fent aquestes pel·lícules. Aquest tipus de pel·lícula amb entorns d'aquests controlats on parlen molt, però té sentit el que diuen. No vull dir que els argentins parlin molt, no sé el que diuen, amics argentins, que vinc un barri per argentins, ja sé que parla molt. Però, en qualsevol cas, és una pel·li, jo crec, que és collonuda. Explica molt bé això. I aquesta espècie d'enfrontament entre el professor més modern, no, més peculiar, més singular...
Més hipster.
Sí, i el de tota la vida, no? El que va al verd i es posa la mà... Sí.
A la barbeta.
Sí. A la barbeta i fuma amb pipa.
Ja, ja, ja.
I parla poc, no?
Sí,
baix, perfil baix sempre.
Perfil molt baix.
Noé, tu què et sembla la pel·lícula?
Doncs jo haig de dir que no hi he entrat a la pel·li. O sigui, a diferència dels meus companys, a mi... La veritat.
Estaves dormint,
no...
també, Noé?
No estava dormint, però no... M'ha avorrit molt. O sigui... Jo crec que els protagonistes estan molt bé, estic d'acord amb el que esteu dient, especialment el personatge del Marcelo Subioto, és molt interessant, però a mi la pel·lícula m'ha semblat una mica feixuga i m'ha fet desconnectar molt. I sí que és cert que les parts de l'aula on es tracten temes filosòfics sí que m'ha semblat molt interessant i m'agradava, però m'ha semblat que la pel·lícula terminava d'ubicar-se amb tota aquesta trama política que pren més importància al tram final, no sé, com que no acabava de trobar el seu discurs, no, a mi no m'ha acabat de convèncer aquesta pel·li, jo ho sento.
Quan és Quan? La pel·lícula, la majoria dels pantallers, sí, la Noé no li ha acabat de fer el pes. Va, tercera, bueno, se n'ha parlat molt aquests dies, el biopic de Milli Vanilli.
Posa la cançó.
We once were the biggest stars. Milli Vanilli, mira, posa'm música.
Yeah, yeah, ara. Hey,
hey girl, come on, girl.
Quinta marral.
I love
I'm
you, girl.
I'm seeing you.
I'm walking on the street with me tonight. Come on, girl.
Give me the hand of your father.
Això no és part de la cançó.
Give me the hand of your father.
A veure. I'm in love, girl, 'cause
you're my mind. You're the one I think about the most every time. Yeah.
Milli Vanilli són un d'aquests mites de...
Milli Vanilli, eh?
Milli Vanilli, sí, no, treu-te la seda de les orelles.
Milli Vanilli.
Milli
Vanilli. Vine neta a la ràdio.
Sí, exacte. A la ràdio se viene duchado, cagado.
Sí. Te gusta la ràdio? No, pel·lícula... O sigui, la pel·lícula, la història d'aquest grup musical, que és gairebé un lloc comú, la història de la música, no? S'ha convertit en un mite perquè és la història de la decepció, diguem-ne, és la història de la trampa, és la història, ha quedat com la història d'un grup que va triomfar, Milli Vanilli, i després es va descobrir que era tot mentida, que no cantaven ells i que no eren ells, no? Exactament. Clar, això dona una càrrega literària per entendre'ns a la història boníssima. Pensa que és la mà, Noé.
Bueno, perquè m'agradaria dir, abans que els meus companys destrossin la peli, perquè crec que ho faran, jo m'ho vaig passar superbé. Avui vaig a la contra dels meus companys.
Sí. Juan em va avorrir molt.
Passar... Com està a casa, eh?
Milli Vanilli, Milli Vanilli.
T'ho vaig passar molt bé, eh? Milli Vanilli, m'agrada molt.
Jo m'ho vaig passar molt bé. O sigui, és la història que hem vist moltíssims cops, sobretot els biopics musicals, auge i caiguda d'un grup musical, en aquest cas encara més per tot aquest trasfons, però jo trobo que la manera que tenen de trencar la quarta paret, que és res nou, però crec que funciona molt bé a l'hora de donar-li una mica de xixa a la trama. Sí, digues.
No, perquè anava a dir-te, o sigui, és un biopic o és un documental?
No, és biopic.
És un biopic.
Sí.
El que passa és que des del primer moment els dos protagonistes parlen a càmera i són ells els que t'expliquen la història, en plan, han parlat molt de nosaltres, però ara nosaltres explicarem com va ser tot.
Probablement.
Llavors jo crec que això li afegeix un punt que és una mica més interessant, no és cap agiografia d'aquestes, o sigui, posen els personatges drogant-se i destrossant-se vius, però sí que mostra la indústria musical per dins, que jo trobo que això és molt interessant, i crec que els dos protagonistes estan molt bé, això és clau, perquè són molt carismàtics i s'hi aboquen moltíssim amb aquests papers que no són gens fàcils a nivell de ball, a nivell d'aquests vestuaris tan horteres que són tan meravellosos perquè se't queden aquí al cap. A mi m'ha semblat molt curiosa la pel·li, m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé.
Ells dos tenen el carisma d'un Gerani, els dos junts. Dos dels pitjors actors que he vist mai.
No funcionen. S'assemblen i poca cosa més, crec jo. Són dos actors horrorosos.
Que s'assemblen als originals.
Jo crec que els han agafat perquè s'assemblen als originals.
És que són realment dolents.
Són molt dolents. Bueno, estan amb el to de la pel·lícula. Jo crec que és una pel·lícula que té un to de telefilm, potser amb una mica més de pressupost de l'habitual, però no es queda... No té l'apariència d'una pel·lícula de qualitat, ni molt menys. De fet, el desenvolupament de la pel·lícula podia haver estat molt més contundent amb la indústria, podia haver parlat del costat fosc de la fama. Molt,
és una caserva de llocs comuns.
Llocs comuns, tot molt superficial i tot molt fet al servei de redimir aquests dos personatges. És a dir, la pel·lícula està obsessionada tota l'estona en pintar-los com les víctimes de tot això. Ho van ser, sí, però ells també van participar d'aquest joc.
Qui era el promotor de que passés
això? El Frank Farian és un productor alemany molt conegut que va fer famós el grup Boney M, fent el mateix que va fer amb Milli Vanilli. El Boney M, la veu masculina, la posava el Frank Farian, no era aquell senyor que saltava com un boig. Sí, no era el Bobby Farrell. És a dir, és una cosa que ell havia fet abans, però que va fer amb Milli Vanilli d'una forma encara més bèstia, no? És a dir, amb altres cantants, ells no és que cantessin en playback, sinó que els discos, la veu no era la seva. Tot aquest escàndol, al final, ells van vendre gairebé 13 milions de discos. Van tenir una carrera de 2 anys només, però es van forrar, i ells van gaudir de la fama, i van gaudir de les drogues, van gaudir dels cotxes, i van participar també d'aquest joc. I em fot que la pel·lícula això no ho reconegui. Els pinti com, ai, pobrets meus, no tenien llums, i els van fer signar un contracte.
Aquesta part discursiva de la pel·li de... En realitat som víctimes. I ara espero un moment que vaig a consumir aquests 2 grams de cocaïna que m'han donat.
Amb un Ferrari que m'acaben de comprar, no? Clar. És una mica... Es nota massa, se li veu massa, amb perdó l'expressió, del plomero a la pel·lícula. Es nota que al darrere hi ha gent del grup implicada i que volen deixar els membres del grup bé. I crec que Frank Farian... que potser aquí hauria estat, jo crec, l'esquer d'aquesta pel·lícula està desaprofitadíssim, tio.
Sí, sí.
Tens aquí un personatge meravellós.
Però ell és físicament.
L'actor de Frank Farian, sí. Però no, jo crec que aquí sí que haurien de... Per mi és l'autèntic protagonista d'aquesta història. Frank Farian, no Milli Vanilli. I aquí s'equivoquen, també, no donen-li tant protagonisme a aquest personatge.
I quan dieu que hi ha un documental, és millor? Representa el millor, el documental?
El documental està força bé.
Està força bé.
A veure, el documental tampoc el que fa és resseguir els fets, no? Des que aquest senyor s'inventa el grup, fins que un dels membres acaba mort per sobredosi. Sí, això va acabar com el Roser de l'Aurora.
Sí, un d'ells va morir, en el 98. Sí.
Jo estic entremig. A mi la pel·lícula no m'ha desagradat, però sí que estic d'acord amb el que comenta el Broc, que els pinten com unes víctimes, i ells van participar del muntatge, o sigui, ells sabien què hi havia darrere i què passava. Sí que és cert que potser ara això no passaria. Aquests senyors haurien passat per autotune, haurien cantat com haurien cantat, i segurament aquests tios haurien tingut una carrera de 20 anys més, segurament.
Per mi el més interessant de la pel·lícula és aquesta reflexió, tio, de què passaria si això passés ara? Si un grup digués que no són ells els que canten, jo crec que seria una nota a peu
seria
de pàgina, tio. Ningú li importaria.
Què dius?
Però quants grups hi ha que no són ells els que canten?
T'ho dic de debò. Però si ara ningú canta, ja, Xavi.
Ningú canta.
S'està parlant de grups fets per IA. O sigui, no crec que això fos un problema, precisament.
A més, Milli Vanilli, el que t'ensenya la pel·li, crec que és molt, molt interessant, és com van apostar pel poder de la imatge en una època en què la música, la imatge, va començar a tenir moltíssima importància, no? Recorda el videoclip, la MTV, i ells van saber fer-ho. En això sí que van ser molt grans, perquè es van posar aquelles trenes que la pel·lícula diuen que són postisses.
Són postisses, les trenes?
A la pel·lícula expliquen que són postisses.
Sí.
Al principi les duien
postisses. No hi havia res, de veritat.
Potser les tres eren seves, però al principi eren postisses.
Va, 10 minuts.
En realitat eren blancs.
Haurem de parlar de sèries, també. Anem per al final. Milli Vanilli. A la Noe li ha agradat i a la resta no. El Blai,
no,
mig.
No, el Blai, mig. Quan estigues 3.
Si dues, és que i mitja, ja dues i mitja. Ara, dues i mitja. Aprovat justet.
Va, anem amb les estrenes a plataformes, perquè no unes quantes. Anem a Apple TV, un documental en dues parts, dividit, sobre Steve Martin. Bueno, que es diu així? Steve Martin, un documental en dues partes.
And if you bought my album and you came down here expecting me to do a lot of routines from the record and I didn't do them, well, excuse me!
Va, qui m'explica si és Steve Martin?
un dels humoristes més importants de l'stand-up americà. Important perquè no va ser un mes, sinó que va ser un tio que va veure quins eren els trucs que utilitzaven els principals humoristes de stand-up comedy i els hi va donar la volta. És a dir, va crear un format de monòleg innovador, diferent, tirant a surrealista, que buscava una forma de riure que era diferent a la resta, no? Això és el que queda, sobretot, de rellevància en el primer documental, que és el que jo he vist. Hora i mitja de documental, el primer, el segon. Sí. No sé quant dura, però...
Hora i mitja, també.
Estem parlant de 3 hores de
Steve Martin.
Sí. I a mi m'ha semblat un documental impecable, en aquest sentit. Està molt ben fet.
Però ell és viu, no? Vull dir que
sí,
Steve
Martin
és un documental sobre ell en vida.
La sèrie era Only Murders at the Building, in the Building.
És veritat, clar.
De fet, ell encara, al documental, a la segona part, en aquest cas, el que surt més amb ell és el
Martin Short,
que és el que fa...
Perquè fan gires amb ell per als Estats Units.
Exacte.
Fent teatre.
Que fan això, que tots dos estan a la sèrie aquesta, de Solo Asesinatos en
l'edificio, sí.
Però no ho dic perquè normalment aquest tipus de documentals més tan llargs sobre una persona que és una llegenda i tal, és difícil que es facin en vida.
És impecable i tal. Si no t'interessa molt el personatge de Steve Martin, et donarà completament igual. Ja. Que la gràcia de fer un documental així sobre un personatge és que no el coneguis i entris i diguis, hòstia, és que interessant. A mi això no m'ha passat. Jo l'Steve Martin el conec de fa molts anys, el segueixo, he vist el documental... Sí. A la meva parella li va donar completament igual.
Estic d'acord. Suposo que també és una figura que als Estats Units sí que se'l coneix pel que va fer, però aquí potser el coneixem només per la seva faceta d'actor de Hollywood, d'alguna pel·lícula molt coneguda, però aquest tio va ser superimportant. No,
i a més, és curiós perquè les dues parts són molt diferents. La primera part només hi ha veu en off, d'ell i de més gent, i moltes imatges d'arxiu. I el segon, ell surt en primera persona, surt fent-se uns ous a casa, surt parlant amb el Martin Short, surt passejant en bicicleta... O sigui que són completament diferents, i això per mi és un valor afegit. A més, hi ha un moment al documental que per mi és el millor, que és ell té tots els guions a casa seva, de totes les pel·lícules, i agafa el de Mejor Solo, que m'ha acompanyat on va treballar amb el John Candy, que a mi és una pel·lícula és una debilitat per mi. I comença a llegir una part del guió on, que era un monòleg del John Candy, i el tio s'emociona i comença a plorar allà davant de la càmera. Dius, hosti, a mi allò de veritat em va posar la...
Un personatge peculiar, perquè en la vida privada, el que es veu en el primer episodi és que era un tio molt tímid, que no et deixava entrar en el seu món, era un paio especial, i després resulta que era un dels humoristes més estimats, un èxit increïble, és a dir, era un tio que emplanava camps de bàsquet.
Noemi.
Sí.
A mi m'ha agradat, m'ha semblat interessant. Sí que és veritat que jo no coneixia la part de l'Steve Martin de l'stand-up comedy. Jo, clar, el coneixia com a actor de Hollywood, i clar, tot el primer documental em va sorprendre bastant i em va interessar. Sí que potser trobo que és molt exhaustiu, potser un pèl massa. Es fa una miqueta llarg, és veritat que t'ha d'interessar molt el personatge. A mi sí que m'interessava, però trobo que potser és un pèl massa, si vols una aproximació una miqueta més lleugera, per conèixer una miqueta més. Però m'ha semblat interessant això, i també quan et parla dels canvis, aquest canvi d'actitud que té ell, perquè durant el primer documental et parla de problemes d'ansietat, per exemple, i com a mesura que es va fer més gran va anar superant això, i ell parla de que en aquest moment estava com a l'etapa més feliç de la seva vida, i em sembla molt interessant això també.
Sí. No, és realment... És el que diu el Toni, eh? És a dir, per descobrir-lo potser no és el millor documental, t'ha d'agradar molt el personatge perquè és molt exhaustiu, i a més comença des d'aquell és ben petit fins al final de la carrera. No?
Steve Martin, un documental en dues partes, Apple TV, el trobareu el documental en dues parts d'una hora i mitja cadascuna. Va, en clau de ficció, Prime Video, hi ha aterrat l'última pel·lícula que ha dirigit George Clooney, que en aquest cas és un biopic esportiu que es va estrenar a sales als Estats Units, però aquí no, que es diu Remando como un solo hombre.
The depression hit everyone hard. No jobs, no food. We were broke.
Looks like you still owe a balance on this semester.
So what was that about making some money?
Què, Blai?
Doncs això, el que explica la pel·li és la història de l'equip de rem d'Estats Units, que va anar contra el pronòstic a les Olimpíades de Berlín, perquè ningú comptava amb ells, perquè de fet era l'equip...
Berlín 36.
Sí.
Era l'equip juvenil.
Juvenil, d'una universitat que, a més, no tenia molta fama. No era, doncs...
No.
Harvard. Oxford, ni Harvard, ni... I que finalment va anar als Jocs Olímpics i que, bueno, faré spoiler, però jo crec que això, que guanya la medalla d'or.
No! No!
Això ho podeu trobar
quin
qualsevol.
De...
Sí, quina... Ostres, tu, Blai. Ai.
Què passa?
Ja ho has fet.
La guanyarà.
Però si penses que aquesta història se la sap tothom.
Però és que no cal que ho diguis. És que la història no la coneix tothom, en sèrio.
Bueno...
Va, seguim.
Pues això. El tio que et rebenta l'espai i diu, bueno, però jo...
Com si no ho haguessin dit.
Una pel·lícula que està resolta molt d'ofici, però la pel·lícula ja està. Si us agrada aquest tipus de pel·lis, la gaudireu, però si no...
Jo crec que George Clooney... o sigui, vol fer, se li nota massa que vol fer una pel·lícula a l'antiga.
Vol fer Carros de...
Vol fer Carros de Fuego. S'esforça tant que de vegades li queda fins i tot rància. No sé si m'explico. No, no, de veritat. A mi em molesta una mica tota aquesta artificialitat buscant sempre aquesta sensació de fer un cinema antic. Tot i així, la pel·li és molt correcta, és a dir, una pel·lícula que està ben rodada, les parts de la competició esportiva tenen la seva èpica, i poca cosa més.
A mi això no em molesta.
No.
Que vulgui que hagi volgut fer aquest estil de pel·lícula.
Jo crec que a vegades és massa forçat, tio, és tot superclàssic, superantic, i entenc que per algun públic...
Fa servir coses molt velles, que és això de els determinats plànols, contrallum, amb música, el pianito...
Està tot massa ben preparat, sí, perquè sembli antic. Com, no?
Ja entenem que guanyaran la medalla d'or. Saps? Ja ho entenem. Ja ho tenim clar.
El que sí que és veritat és que jo escolhi últimament... Jo crec que les pel·lis que ha fet com a director estan bastant lluny de les primeres pel·lícules.
Una mica igual, jo crec.
No, home, jo me'n recordo Bona nit i Bona sort. O
no està mal, aquesta
pel·lícula. Eren pel·lícules extraordinàries.
No, però... Que no sé si són pel·lícules alimentícies, no crec que ho necessiti, però sí que són pel·lis fetes amb desgana. No, se'ls nota molt que estan fetes amb desgana.
És això, és una pel·li clàssica, molt clàssica.
Ja li agradaria ser clàssica.
Ultra clàssica, o sigui... No,
ja li agradaria ser clàssica.
Clàssica és bo,
eh?
Bé, ja està, sense més.
Va, anem amb la següent. També, en aquest cas, a Netflix, en aquest cas. Pel·lícula argentina, no parem de treure...
Sí, és
veritat.
Amb producció de Ricardo Darín i del Chino Darín, del seu fill, que es diu Descansar en Paz, a Netflix.
Donde quiera que estés, pa,
quiera que estés,
siempre vas a ser mi persona.
Tampoc t'ha agradat.
Sos sorete.
Tampoc t'ha agradat aquesta, no, Toni?
No, correcte.
Què és? Explica.
No.
No vols explicar què és la pel·li?
Jo te l'explico, si vols, jo te l'explico.
No, en sèrio, deixeu-me.
És la història d'un perdedor màxim, és un tio que té problemes econòmics, té una vida acomodada, comparteix vida amb una senyora, crec que té
dos fills.
I què li passa? Què li passa? Tot s'espatlla.
I tot s'espatlla. L'empresa que careta del pare comença a fer fallida, i comença a tenir deutes, comença a estar escanyat, i de sobte la seva vida es converteix en un autèntic infern. I jo crec que a partir d'aquí no sé si hem d'explicar més de la pel·lícula.
Al final guanya la medalla d'or.
Agafa una barca, una canoa...
Sí. Agafa un rems.
Jo diré ràpidament que la primera part m'ha agradat molt i m'ha enganxat moltíssim, els primers 45-50 sí. minuts, però després la segona part, que és quan envia la pel·lícula, a mi és quan la pel·lícula comença ja a decaure.
Es cau com el seu negoci familiar, cau en picat.
Sí, a mesura que es va apropant al desenllaç, hosti, les coses que van passant són... Jo, no sé, perd tota l'eficàcia que tenia
molesta,
a la primera hora de pel·lícula.
La primera mitja hora és collonuda.
Sí, està superbé.
I la veus i dius, hòsties...
Quan se li acumulen els problemes...
Que malparits, sí. Com estan ensenyant la caiguda d'aquest senyor que aparentment és un home, que no té cap problema a la vida, als inferns. I després, quan estàs als inferns, penses... Tant de bo que segueix aquí,
Tòria. No és.
Jo és que m'esperava una altra cosa. O sigui, és això, té un inici molt bo i m'esperava un final més contundent i és com que fa un viatge molt llarg per arribar a un lloc molt comú. O sigui, el desenllaç no direm res, però crec que
te'l veus veure de llarg. Va pel Riu de la Plata remant i guanyes.
Tu ja te'l veus veure, o sigui, no hi ha cap sorpresa. Dius, ah, molt bé, tot això m'has explicat per arribar fins aquí. O sigui, no... T'esperes més xitxa i no hi ha. Però la pel·li és correcta, està bé, ja està. Sense més.
Va, al punt del migdia, anem amb sèries.
Què hi ha hagut?
Anem amb sèries.
Què ha passat?
Aquesta pel·lícula, si la volíeu veure, per cert, es diu... Descansar en Paz, sí. La trobareu a Netflix. Anem amb les sèries. Dues sèries ràpides. Una que ha estat com... He vist que ha començat a treure el cap, però que no n'havíem parlat gaire. Diu que crec que us ha agradat bastant, a Filmin. Però, de fet, les dues són de Filmin, no?
Sí,
les dues sèries.
Però són estrenes o cap de les dues és estrena?
Una d'elles...
Ja ha sigut aparició, ara.
Una d'elles ja es va estrenar a la primera part i l'altra sí que és una estrena. Sí,
bueno, clar, ja la segona.
Fa pocs dies.
Bé, anem primer per la segona part. És Sangre y Dinero a Filmin.
Ça les a tous rendu tard, l'argent du carbone.
Un marché sans régulation, sans aucun contrôle.
il existe dans votre tête, le cas du siècle.
És la segona temporada, per entendre'ns, eh, Blake?
Bueno, és... no, és, de fet, era una minissèrie que el que ha fet Filmin és estrenada en dues parts. Va estrenar 6 capítols al mes de març, el primer de març, i ara ha estrenat, o de febrer, perdó, i ara ha estrenat els 6 següents. Aquesta producció francesa, que recordem que explicava la història de l'estafa del carboni, de com, doncs, tres tipus, doncs es van aprofitar del sistema doncs, que permetia que la gent pogués comprar doncs,
com... la possibilitat de
poder contaminar més.
Podies comprar quotes per emetre
CO2.
Més contaminació, podies contaminar més, no? Pagant una certa quantitat de diners, que és una cosa absurda.
Com quan pagues a Movistar per veure més canal, pues mateix, però per tirar més merda a l'atmosfera.
M'he quedat sense dades.
I llavors el que aprofitaven
ells,
es quedaven al que es deia
l'IVA.
I llavors, clar, van acumular milions i milions d'euros. I llavors, aquí, el que desenvolupa més és el cara a cara o l'enfrontament entre un dels mafiosos, que és el pijo, el ric, per dir-ho d'alguna manera.
És que són dos xavals de barri, diguem-ne, i un tio que és més de l'àmbit aquest...
econòmic.
De la riquesa, no?
Un broker.
Que és un tio que ve de bona família.
I llavors hi ha el personatge del magistrat que interpreta el Vincent Lindon.
Increïble, Vincent Lindon.
Que està sensacional. I aquí
tots estan
fan...
molt bé, eh?
Sí. Aquest tram, aquesta segona part, jo crec que té un rotllo una mica Scorsese. D'alguna manera. Crec que li va molt bé centrar-se això en l'enfrontament entre aquests dos personatges. A més, és una sèrie amb moltes capes que està molt ben narrada i jo crec que és un final fantàstic per una de les millors sèries del que portem d'any.
Ah, sí?
Sí.
Boníssim.
La defineu així, eh?
De veritat, i ara més la tens sencera, o sí que n'hi ha
sí, la pots veure sencera.
Sangre i Dinero, a Filmin, la trobareu.
Molt
I
bé.
La segona és britànica, també la trobareu a Filmin. Es va estrenar la setmana passada. No se n'havia parlat massa, però de cop ha començat a treure el cap d'aquí i d'allà i em sembla que us ha entusiasmat directament. La sèrie es diu Such Brave Girls.
Would you like me to take your clothes off?
No, thank you.
Would you like me to take my clothes off?
No, thank you. Mom, can you pick me up, please? I'm having a big feeling.
Què, noia?
Ostres, tu.
Durilla, eh?
És molt, molt bèstia, eh?
Per què és molt
bèstia? És una digna hereva de sèries com Fleabag. Tenim una família formada per la mare i dues filles grans, i són les peripècies d'aquestes tres persones, i els diàlegs que tenen, i la seva particular relació... I només et calen 5 minuts per veure les barbaritats que diuen. O sigui, és com agafar tot el que és avui dia políticament incorrecte i ficar-ho allà. Totes les coses
però
que
són tres dones.
No. Són tres dones.
Són la mare i dues filles adolescents.
Sí.
Però quan dius políticament incorrecte, en quin camp?
És una família absolutament disfuncional.
Suïcidi, avortament.
En relació a l'avortament, suïcidi, sexe...
Relacions sexuals...
Totes les coses temàtiques que es poden parlar avui dia de la generació Z referents a la salut mental, per exemple, s'empixa de tot això, però d'una manera molt, molt bèstia. I això és un comentari que vaig fer amb el Toni. És el que va intentar fer la sèrie Autodefensa de Filmin,
sí.
I no ho van saber fer tan bé, i aquí sí que ho fan bé. Ho fan molt bé.
A la britànica.
Sí, però és que...
Té moments que se't congela el riure, dius, ostres, tu, és que és una bajana del que estan dient, però és que et fa riure.
Hi ha moments que et sents culpable de riure.
Autodefensa hi havia un esforç conscient tota l'estona per escandalitzar. És una cosa que vam comentar aquí. I aquí no ho fan. Et deixen anar les barbaritats més grans d'una manera completament orgànica, natural. Hi ha una escena d'un avortament que és de lo més salvatge que he vist.
És bestial.
Amb una sèrie de televisió en la meva vida.
Jo, Xavi, de veritat, tal com estan les coses ara, que dir qualsevol cosa genera una hipersensibilitat a tot arreu, que hi hagi una sèrie tan valenta, que a vegades es pot equivocar amb algun gag, sí, però que sigui tan valenta i que se la jugui d'aquesta manera, a mi em sembla increïble.
Ei, produïda per una televisió pública, perquè és producció de la BBC.
I m'agradaria destacar també que és una sèrie que jo crec que... jo ho he dit ja moltes vegades, que mira el feminisme des d'un punt de vista que jo no havia vist fins ara mai a cap altra sèrie, potser a Fleabag.
Per què?
Des del costat fosc, és a dir, des de totes les opcions equivocades, és a dir, des de tot el que és incorrecte, és una sèrie que, en el fons, realment és feminista. I a mi m'agrada molt això. És a dir, perquè no va als tòpics de sempre, no va als llocs comuns que tots coneixem, sinó que va pel costat més fosc. I, ostres, a vegades incomoda, però està molt bé.
Sobre això del feminisme, sense haver-ho vist, perquè és que ara jo estic intentant entendre de què va. Què vols, a part de què vols dir, tu estàs d'acord, no, també?
És que el que passa avui en dia és com que s'ha fet un discurs del feminisme, no? Que és que sembla que
hi ha idees màximes que parlen per totes les dones. Sembla que hi ha un discurs que tothom ha d'adherir-se, perquè si tu ets una dona i no estàs d'acord amb determinades proclames, ja no ets feminista. I aquesta sèrie juga amb això, perquè agafa totes les idees que suposadament són feministes...
Intocables.
I els dona la volta i fa totalment el contrari. No, i a més és que juguen amb això de forma molt conscient i ho fa molt bé.
I és un cop de puny total a la correcció política. I si és aquestes sèries que no hi ha línies vermelles, si hi ha línies, les creua totes i tant se li fot.
Sí, sí, és dirigida per dona, també?
Sí, sí, la Kate Sadler.
Kate Sadler, que és la creadora i una de les actrius, diguem-ne.
Guionista i, a més...
Ah, és una de les actrius. És la filla gran,
sí,
no?
Sí, és la que té problemes mentals, per dir-ho.
Bueno, a veure, tots tenen problemes mentals.
Sí, però ells estan bastant acusats perquè havia estat en un manicomi, i ho diu.
Tothom té problemes mentals en aquesta sèrie.
Però el seu personatge havia estat en un manicomi, i ho diu diverses vegades.
Fins i tot això, el fet de l'estigma de les malalties mentals...
Sí, sí, també.
Com se'l passa pel forro tot el rato?
Sí, absolutament.
Sí, hi ha converses entre la mare i la filla gran... que et poses les mans al cap i dius, hòsties putes, què li està dient?
Només un detall, quan elles són petites, el pare les abandona.
Sí, perquè elles viuen les tres juntes.
Sí, el pare les abandona, i què els diu abans d'anar-se'n? Me'n vaig a comprar bossetes de te. Ja no torna mai més.
No, i a més és curiós perquè les dues protagonistes, les dues germanes, són germanes a la vida real, també.
Ah, sí?
Ho són. I, de fet,
algunes
de les experiències que expliquen a la sèrie són reals. O sigui, els hi havien passat amb elles. La Kate Sadler havia tingut problemes de salut mental i ella, d'alguna manera, és com fer un exercici d'un exorcisme, no? De dir, bueno, aboco...
Un exorcisme, però d'aquests que al final tenen més dimonis al cos.
Sí. Que et surt malament.
Such Brave Girls. Per tant, recomanable a tope, eh?
A Filmin, sobretot. Sí, jo la recomanaria, però que la gent sàpiga que veurà una sèrie molt, molt punky, que fins i tot podria ferir sensibilitats.
Mare Déu, senyor. Bé, doncs ho deixem aquí, que us sembla?
No.
Ara no, què vols?
Aquests 7 minuts que hem fet de més s'han de cobrar...
Sí. M'estan dient que tenim un document de veu sobre els joves que volen que escolteu. Creat a la redacció, a veure si podem sentir-lo. A veure.
Oh, uau, tios, veniu a veure. La casa ha crescut.
T'equivoques, saps? És l'aigua que baixa.
Hey, well, guys, come and look. The house has grown.
Aquí és la veu en català i en anglès, per veure la diferència.
The waters are subsiding.
Ostres, no és tan pronunciada com la catalana, eh?
La catalana es va fer molt més... Tots podem tornar a sentir la versió catalana?
Oh, uau, tios, veniu a veure!
Molt més forçat, eh? Molt més forçat.
Uau, tios!
Uau, tios!
Sí, exacte. Bé, 12 i 8 minuts, ho deixarem aquí. Pantalleros, que vagi bé.
Molt bé, tios.
Vaig
a fer unes lleties.
Demà vens amb la Matrix o no?
Demà vinc a Matrix.
Setmana Santa,
sí, però et demanarà pasta, eh?
Però...
Aquest no va gratis, eh?
Parlem de les pel·lícules modernes de Setmana Santa. Matrix, Star Wars...
Dune, mira, Dune sí que és una pel·li de Setmana Santa.
Star Wars també.
Dune sí que... No, Star Wars no. Star Wars no. A veure, saps què passa, Bundó? Que ho estàs...
No forcis la màquina, Bundó.
No, estàs...
no estiris el xiclet.
És com un d'aquells senyors que fa globus en forma de gos.
Qui és Skywalker?
Saps què vull dir? I de sobte comença a fer dinosauris amb globus.
Qui és Skywalker?
Para't, calma.
És Jesús.
Calma!
Skywalker, el que camina pel cel... Ostres, però compte, eh? Darth Vader és Satan...
El que passa és que vosaltres heu de veure un pèplum. Només podeu veure pel·lícules de Setmana Santa que hi hagi un pèplum.
Perquè som clàssics.
O que hi hagi les piràmides de...
Perquè som persones grans.
T'imagino a casa a la nit, amb la tele apagada...
Queixant-se.
Aquesta pel·lícula és Setmana Santa! Això també és Setmana Santa!
Mira, de fet, aquesta música, si la posessis en una... pel·lícula de Setmana Santa... Mira, els armats estan passant, eh?
Sí.
Els armats. A veure, les desfilades dels armats romans s'assemblen als Stormtroopers.
Tom, posa la marxa imperial. Si posa la marxa imperial és de Ben-Hur.
És de Ben-Hur?
Pam, pam, pararam, pararam, pam, pam,
pararam, pararam. No cal que la cantis, eh?
La, 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 la,
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Els dissabtes i diumenges del cap de setmana.
O algo así.
Qui és?
Bueno,
una cosa, de veritat. De cop, vull dir que hi havia poca gent escoltant la ràdio perquè estem en Setmana Santa. Acaba d'expulsar a tothom. O sigui, ara tinc dues hores més que no sé, però parlarem al 8. Hi ha algú... Que queda algú.
Sí, sí que
hola.
Hola.
Vols que tornem a fer-ho?
No, no,
ah, no,
no,
ara
no,
comença
no, no.
Tu.
12 i 10.
Adéu-siau,
adéu-siau, adéu-siau.